ja som aquí preparats per emprendre un nou viatge al Coneix Món, el programa de Ràdio 4 que et porta a fer un tomb pel planeta. Visitem els pobles de la Terra i coneixem els seus habitants. Ens preocupa quin és l'impacte del turisme que practiquem i per això compartim l'experiència d'organitzacions i viatgers que promouen el turisme just. Un turisme que ens dona aventures plenes de vida i que ens permet descobrir què hi ha darrere dels paisatges, dels monuments o dels menjars que tastem. Recorda't també que ens pots seguir al portal coneixmon.org, on hi trobaràs les fotografies i podràs recuperar els àudios dels viatges que estem fent al llarg d'aquest estiu. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb Adrià Bruc a la producció, Clara Calvet a la recerca cultural, qui us parla, Irene Desumvila, i la nostra tècnic de so, Irene Moreno. Iniciem ja el viatge cap a un nou país i, com sempre, serà el nostre company Adrià qui ens dirà cap on anem. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda. Com sempre, us he preparat una pista musical.
Doncs vinga, va, a veure si endevinem el país. Vinga. Caram, això em sona una mica familiar. No sé què ha passat aquí. Què ha passat, Adrià?
Doncs ha passat que avui visitem Catalunya.
Doncs, efectivament, avui fem una parada especial i ens quedem a casa. Descobrirem que no cal marxar gaire lluny per practicar turisme responsable. Avui, doncs, gairebé no hem de fer les maletes i amb l'equipatge ben lleuger us convidem a conèixer el nostre territori. Ho farem a través de les iniciatives de l'associació Casa Fonda, en parlarem amb un dels seus responsables, l'Andreu Bruc, i amb la Mariona Graner, qui s'ha endinsat en el món de les fondes i les propostes que ofereixen. Recordar-vos, com sempre, que ens podeu seguir al Facebook. Ja sabeu que aquí és on cada setmana us fem una pregunta que té premi, i de moment ja heu estat molts els que hi heu participat, així que també des del Coneix Món us ho agraïm i us animem a que continueu participant en els propers sortejos. La pregunta d'avui, la pregunta d'aquesta setmana, és: quin viatge de turisme responsable heu fet vosaltres? Al Coneix Món, com sabeu, ens agrada escoltar les experiències de viatges i de viatgers i viatgeres i de viatges, així que avui volem conèixer també les vostres experiències, on veu anar, amb qui, per què, va ser per aquí, per Catalunya, veu marxar fora. Expliqueu-nos quines experiències de turisme responsable heu fet i entre tots els que participeu, de fet, aquells, els 5 primers que contesteu la pregunta, ja d'entrada podreu guanyar un joc de tovalloles que ens ha portat l'associació Casa Fonda, i entre els que participeu també sortejarem un menú de degustació per dues persones per un cap de setmana. Gentilesa de la Fonda Cala Mañana de Sant Julià de Vilatorta. És la fonda, doncs, que regenta l'actual presidenta de l'associació, la Mariona Isern, i doncs, que ens ha ofert aquests sorteig, ni més ni menys que un bon dinar en una fonda. Així que, com sempre, dir-vos també que som al Twitter, @coneixmon, i que podeu comentar el programa d'avui amb el hashtag #coneixmoncatalunya.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena.
I aquestes brises del Mediterrani ens porten a conèixer ja quina és l'entitat que avui ens acompanya. Saludem a l'Andreu Bruc, responsable de Cases Fonda. Bona tarda, Andreu.
Bona tarda, Irene.
De primer volia que ens expliquessis què és l'associació Cases Fonda.
L'associació Cases Fonda és una entitat que es va, sense ànim de lucre, que es va constituir fa uns 20 anys i que agrupa uns 40 establiments que són petites empreses familiars del sector turístic.
De quina manera aquesta associació promou, nosaltres sempre parlem sobre turisme responsable, no? De quina manera aquesta associació promou iniciatives de turisme responsable que es poden fer aquí a Catalunya?
Bé, essencialment són un tipus d'establiments molt peculiars, o molt particulars en un sentit. Són fonamentalment restaurants amb habitacions, o sigui, són establiments turístics que tenen una base important d'activitat econòmica, són la restauració, amb 6, 8, 10, fins a un màxim d'unes 40 habitacions. aquests establiments són establiments que venen de molt de temps, que són establiments familiars, que inclús molts d'ells porten més de 200 anys treballant, generació rere generació, amb la qual tenen un actiu fonamental que és la seva implantació al territori. Són fars, són portes d'entrada i punts de referència essencial per conèixer el territori en el que estan implantades.
Però i quines iniciatives concretes, per exemple, relacionades amb els paisatges naturals o amb la cultura o amb la gastronomia podem trobar?
Bé, aquí diguem, hi ha tota una sèrie de propostes i ofertes que es fan des de cada una de les fondes, perquè hem de pensar que són 40 establiments que comparteixen una sèrie de coses, però són molt diferents pel seu territori, n'hi ha de platja, n'hi ha de costa, n'hi ha de muntanya, però totes elles ofereixen doncs, la possibilitat de que el turista pugui tenir una relació i una complicitat amb el que és els recursos, la gent del país, la gent de la terra, per fer activitats culturals, activitats de descoberta, activitats de tot tipus, en funció també de la temporada i en funció de les necessitats que pugui també, en cada cas, mostrar com a preferent a cada un dels clients.
I, per exemple, potser s'ofereixen rutes o coses així?
Hi ha rutes, diguem, paisatgístiques. La mateixa ruta pot ser interpretada des de la perspectiva del paisatge, des de la perspectiva del patrimoni arquitectònic, des de la perspectiva del patrimoni cultural, des de la mateixa perspectiva gastronòmica. Hi havia un pla que explicava allò dels paisatges, la cassola i els paisatges, no? Sí. És això el que fa l'associació, o el que fan aquests membres és precisament fer això, vincular i explicar i mostrar el seu propi territori a la gent de fora. Hi ha una complicitat, o intenten establir aquesta complicitat entre viatger i gent que els hostatge, gent que els té allotjats a casa seva.
Ara que deies això del Pla, Josep Pla, per exemple, coneixedor de les fondes, era un dels clients d'una de les fondes, per exemple, la Fonda Europa, i deia, com tu deies, la cuina d'un país és el paisatge posat a la cassola, no? I, de fet, Josep Pla, hi ha una anècdota que explica que ell, mentre doncs, estava preparant la guia de Catalunya, va recórrer el país i va parar en una fonda. I un dia es va llevar, un dijous, que a més era el dia de mercat, i al llevar-se eren les 8 del matí, o això creia ell, i es va llevar i es va adonar que tothom estava doncs, dinant, va pensar que estaven dinant. I diu, però quina hora és ara? Que m'he dormit, va pensar doncs, que s'havia dormit. I quan li van dir que no, que realment que sí que eren les 8 del matí, va dir, però si la gent està esmorzant amb forquilla. I de fet d'aquí surt la definició, aquesta frase o definició que tots hem popularitzat i que tots anomenem així, que són els esmorzars de forquilla, no? Perquè de fet per les fondes doncs, hi han passat molts personatges populars també de casa nostra, ens parlen també de la nostra història, no?
Exactament, aquest cas és un cas molt clàssic d'un mercat particular, diguem, les fondes estan totes ubicades com a mercats, o sigui, punts de transacció econòmica. La mateixa fonda moltes vegades era la feia de llotja, on es marcaven els preus. Hi ha inclús els mercats, per exemple, la Fonda Europa, encara fins fa molt poc temps, la gent no demanava taula, sinó que tenia dret a un seient o una taula, perquè en la mateixa taula se seien diferent gent que mercadejava i feia preus i feia negoci. O sigui, era una veritable llotja. En Pla va quedar va quedar realment sorprès i va dir-ho de l'esmorzar de forquilla, que encara avui és un dels forts o les ofertes emblemàtiques de qualsevol casa fonda.
Clar, perquè de quan parlem, de quan daten les fondes? Ens hem de remuntar molt lluny.
En aquest cas, la Fonda Europa, estem parlant de l'any 1771. Hi ha moltes fondes, et podria explicar, moltes fondes que tenen, moltes d'elles són de mitjans del segle XIX. Alguna, inclús, amb anècdotes com la Fonda Siqués de Besalú, regentada fins en un moment determinat de no fa pas massa temps, amb 6 generacions de dones. També és important de ressaltar el paper de la mestressa a les fondes. La mestressa la que realment gestiona, fa funcionar la fonda, fa és la que transmet el coneixement de la cuina, el coneixement de la cuina tradicional, i és la que transmet els valors familiars d'acolliment, És més o menys això. Jo conec alguna persona que encara avui és una senyora gran ja, que havia fet el paper de mestressa, que avui dia està evidentment ja molt retirada i amb tota la batalla feta, que explica que quan era petita ella, per exemple, no tenia habitació a casa seva. Ells dormien a la fonda. Si la fonda estava plena, dormia doncs al sofà. I això era estic parlant de fa molt temps, Estic parlant de fa 100 anys, però era una pràctica habitual. Són gent, els fondistes, que estan immersos sempre a donar el que han de donar perquè els seus hostes estiguin el millor possible.
Les fondes ens permeten dormir, ens permeten menjar, ens permeten conèixer el territori, doncs la cuina, els paisatges naturals... Però tu, com a expert també en aquest tipus de contacte proper amb la població, quin creus que és l'impacte del turisme convencional, t'ho pregunto ara per l'altre contra, l'impacte del turisme convencional que tenim a casa nostra?
Bueno, a casa nostra tenim un turisme molt especial i, clar, no pots comparar el turisme que tenim a Barcelona, el turisme que tenim de costa, el turisme que tenim de muntanya, el d'interior. Però, de tota manera, hi ha una cosa essencial. Diguem, en el cas de les cases fonda, hi ha una casa fonda urbana, que és un hotel que està a Barcelona, l'Hotel Bans Orientals, o pots trobar cases fonda que estan a tot el litoral, a la costa, pots trobar cases fonda que estan a muntanya, en zones d'esquí, o a la zona interior. Totes elles tenen, de cara a aquest tema, quin paper poden aportar. Totes elles són punts de referència que són capaces de poder fer d'informació turística, diguem, facilitar el turista que ve informació bàsica. I una cosa important, són un punt perquè s'estableixi una complicitat entre la gent que viu al propi poble o a l'establiment amb la gent que ve de fora. Fins al punt de que, per exemple, hi ha fondes que estan treballant amb col·legis, on el col·legi del poble, els nens, estan participant a fer ofertes perquè quan vinguin nens de fora puguin fer allò que ells coneixen que els agrada més de fer al seu poble i es converteixen en elements actius de l'oferta turística. No només això, sinó que ells també poden entendre a través d'aquest exercici que aquella font o aquell riu o aquells arbres, que per ells és una cosa que veuen cada dia i no té cap valor, doncs són temes a preservar i a valorar perquè tenen molt valor per la gent de fora.
És a dir, que hem de fer una socialització del patrimoni i intentem fer formació per preservar-lo, també.
Exacte. Preservar-lo, però jo diria que inclús més que preservar-lo, donar-li el valor que té i ser conscients que és un patrimoni que si el preservem, el valor no és preservar-lo, sinó que si el preservem ens serà útil per un futur. I no només això, sinó que ens identifica la nostra pròpia identitat, forma part de la nostra pròpia identitat. Aleshores, un poble s'ha d'identificar pels recursos que té i per com els viu i com els sent. Les fondes són un punt de referència per veure com se sent i es viu el patrimoni en cada un dels territoris. Aleshores, aquest és un actiu que molt difícilment pot donar una cadena hotelera tradicional o convencional a nivell mundial. Són capacitats que només té aquella gent que està molt vinculada i coneix molt bé el seu entorn.
Doncs moltes gràcies, Andreu, per haver compartit la tasca que feu.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, ja ho sabeu. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La rumba neix al carrer, de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. I sa germana, que és l'habanera, viu gronxadeta entre mariners. I sa germana, que és l'habanera, viu gronxadeta entre mariners.
I ara, ja que parlem de casa nostra i de la riquesa que tenim ben a prop, us volem proposar una agenda d'activitats. Activitats que parlen del nostre patrimoni, els nostres oficis i els nostres productes de la terra. Us hem preparat una mica de calendari per al proper mes, és a dir, aquesta segona quinzena d'agost i la primera de setembre, perquè aprofiteu les vacances per practicar alternatives turístiques que són responsables i solidàries amb la gent local i que us enriquiran de ben segur aquells que les visiteu. Perquè, i ara saludo el nostre company Adrià un altre cop, l'agenda cultural de Catalunya està ben plena aquests dies, oi, Adrià?
Hola, nou. Doncs sí, està plena a vessar.
Doncs vinga, anem-hi amb les propostes?
Som-hi.
Comencem pel cap de setmana que ve, el 24 i 25 d'agost, i marxem a la costa a Sant Pol de Mar, oi?
Doncs sí, perquè allà s'hi celebra el Firamar, una fira especialitzada en els treballs manuals duts a terme pels pescadors de la població, amb parades de productes i festival de veneres inclòs.
I l'últim cap de setmana d'agost haurem d'anar fins al municipi de Camarles, al Baix Ebre, per visitar la jornada gastronòmica de la Valdana d'Arròs.
I podrem tastar aquest producte típic de les Terres de l'Ebre. La baldana d'arròs és un embotit negre o blanc fet de carn de porc amb arròs i a vegades amb pinyons. És un dels principals símbols de la gastronomia de la zona.
Molt bé, i el cap de setmana del 7 de setembre tindrem diversió assegurada a la Festa Jaume I de Salou.
Sí, es tracta d'un mercat medieval, on s'hi recreen els fets històrics de la història dels catalans, cap a la conquesta de les Illes Balears. Una proposta on s'hi pot reviure la vida medieval, tastant els menjars típics, veient espectacles de joglars, justes de cavallers i iniciar-se en els oficis de l'època. Amb tot un ventall de tallers com l'orfebre, el ferrer, el bufat de vidre, ceràmica, cal·ligrafia àrab i forn de pa, entre d'altres.
I per acabar, el cap de setmana del 14 i 15 de setembre podríem anar, per exemple, a la Fira d'Artesans de Mollet del Vallès,
on s'hi exposa tota la riquesa artesanal de Mollet, acompanyada, a més, de moltes activitats com ara balls, sardanes, castells i teatre.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí, sembla que neus, amb polgars i tots tres porquets, el gos en un pis, secretari Emili, en Simbad i Alibaba.
I ara aquesta música ens porta a saludar la nostra viatgera. Avui una viatgera que s'ha recorregut Catalunya de fonda en fonda, la Mariona Graner. Bona tarda, Mariona.
Hola, molt bona tarda.
La cançó diu, oh, benvinguts, passeu, passeu. T'han dit benvinguda en moltes fondes. N'has visitat moltes de fondes?
Doncs déu-n'hi-do. Jo porto uns anys ja visitant fondes i potser una vintena ben bones, potser la meitat d'elles sí que les he vistes.
I com ha sigut aquesta experiència a la fonda?
Doncs per mi molt agradable i molt curiosa, no? Perquè ja des d'un bon principi em va cridar molt l'atenció, doncs, que les fondes en si, no? La denominació com a fonda, no? Que és una cosa molt autòctona nostra, doncs de posar-la en aquesta trajectòria en la qual ells ja tenen com una empremta, no? Que hi ha una casa amb un xiprer, no? Que ja denomina molt, no, les cases de pagès, les cases fondes d'abans. Per tant, ja té una trajectòria i una història, no, molt especial i molt vinculada a la terra. Aleshores, és una cosa que ja em va cridar l'atenció. La gent, realment, tal com deia avui, no voldria repetir-me, és realment molt, molt maca, vull dir, som molt del país, realment t'expliquen molt tot, i com que porten moltes generacions ja sempre a la mateixa fonda, són capaços realment de fer-te sentir en el lloc on ets, no?
I has pogut fer activitats concretes així de tipus responsable, en diem aquí el programa, és a dir, conèixer o fer cursos de cuina, per exemple, comentàvem abans, o fer algunes rutes ofertes també per les fondes?
Doncs sí, mira, per exemple, això que dèieu dels cursos de cuina, no? Hi ha la Fonda Caner, que a més ara s'ha actualitzat moltíssim, no? Perquè a més ofereix uns cursos de cuina que a més són ecològics i que estan molt lligats a la gastronomia d'allà, per exemple, el peix de roca, no? Que és molt propi de Begur, perquè ja queda molt a prop de la costa, i aleshores ells ja fan aquest tipus d'activitats i t'ofereixen doncs poder fer cursos. Aleshores, home, és divertit, no? Vull dir, realment poder estar fent el curs i directament amb la fondista, que realment són gent molt entesos també amb la gastronomia autòctona. Vull dir, que t'expliquen, et diuen ben bé, fins i tot et podrien ensenyar ben bé com pesquen. Vull dir, porten...
Home, un dels plats forts, i mai millor dit, de les fondes, és la gastronomia, no? Vas tenir ocasió de provar alguna cosa que et cridés l'atenció especialment, de menjar més enllà d'això de Begur, com expliques?
Home, jo sóc molt tradicional, no? I aleshores a mi la cuina típica catalana m'encanta, no? No sóc de provar plats potser molt exòtics. Aleshores, per exemple, potser a la fonda Siques, que al Parent, la fonda de Besalú, que ja que parlàveu de mercats medievals, és un bon lloc, no?, per visitar, i que és un dels pobles potser més conservats en aquest sentit medieval de Catalunya, doncs ells fan una cuina volcànica, no?, perquè és típica de la Garrotxa, de la comarca on estan, que hi ha, per exemple, els fesols de Santa Pau, no?, hi ha aquests menjars tradicionals que són boníssims i a mi realment m'agraden molt. I un d'ells, per exemple, seria aquest, que és curiós, no?, i que és la cuina volcànica, potser desconeixem i en canvi tenim tan a prop.
Una de les coses, una d'aquestes riqueses del patrimoni que dèiem, del territori, que podem conèixer d'aquesta manera. Tu que has visitat les fondes, també imagino que també alguna vegada hauràs anat a un hotel convencional. Quines són les diferències que hi veus?
Bé, una d'elles ja és la que t'explicava, no? Són gent, i que a més heu anat dient i comentant, són gent que porta moltes generacions al mateix lloc, són gent que es coneix molt bé el territori, són gent que, allò que dèiem del comerç responsable i el comerç just, no? El mateix productor, no? Que fa directament el comerç, no? El ven directament productor-consumidor. Doncs, clar, aquesta gent realment és així. No són hotels que siguin grans cadenes, que portin gent externa a l'hotel, que potser no et poden explicar tan típicament el lloc, no? Són gent que porta generacions, que han après dels seus avis, dels seus besavis, que et poden explicar molt bé tot el que han viscut, ja també arquitectònicament, perquè no la fonda, les activitats que s'hi mouen per allà, per exemple, allò dels arrossars de pals, no? D'anar amb bicicleta pels arrossars de pals i no sé, que ho desconeixem, no? Potser...
Són gent ruta... que,
a part d'una riquesa gastronòmica, que ja vindria a ser les fondes i un hospedatge doncs, amable, no? Van molt més enllà i realment és el que crida l'atenció, no?
I més enllà de les fondes, sé que també has participat en moltes fires d'aquestes que anunciàvem a l'agenda, oi que sí?
Sí, a mi les fires, bé, també és una mica el que em dedico ara actualment, no? I per això també continuo molt anant a les fondes, doncs, més sobretot pel menjar ara, perquè no em dona tant temps potser a poder fer activitats o hospedar-me, però sí que continuo molt estant a la seva gastronomia. Fires que he anat, doncs, normalment ja són aquest tipus de fires de comerç just i responsable, no? Potser la que a mi em va cridar més atenció doncs va ser la Fira de la Llavor de Roda de Ter, que era la primera fira tradicional de Roda de Ter, en el qual es vinculava molt doncs, la recuperació de la llavor autòctona, no? que a Osona, per exemple, no hi ha cap banc de llavors, aleshores feia una mica la crida així, i també hi havia xerrades, i aquí, per exemple, vaig anar a dinar a Cala Manyana, no? Que està a Sant Julià de Vilatorta, que realment queda molt ben connectada, no? Perquè t'obre la porta a Guilleries, a tot el que és el Coll Sa Cabra, tot el que és el Montseny.
És a dir, que tu amb la teva experiència convidaries a la gent que s'animés a passar per les fondes i a conèixer el territori doncs, de primera mà, diguem-ne.
Home, i tant, és una riquesa cultural important de primera mà, és una riquesa de patrimoni gastronòmic i és una riquesa a tots nivells, jo crec, i tant, que s'animin.
Doncs moltes gràcies, Mariona, per haver compartit la teva experiència.
Moltes gràcies a tu, Irene. Merci.
I fins aquí aquest programa especial dedicat a Catalunya. Esperem haver-vos convidat a conèixer una mica més el territori, si més no, d'una manera una mica més responsable. I us esperem la setmana vinent. Això sí, haurem de tornar a fer les maletes per marxar més lluny. I ara, gràcies, us diem gràcies per ser-hi i us diem adéu.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren demà. que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols, un poc de sort i que la vida ens dongui un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc a poc escrius per demà. Cada